Són les 3 de la tarda.
Carta dominical de Monsenyor Enrique Benavent Vidal, bisbe de Tortosa.
En el camí de l'Advent, que vam començar diumenge passat, celebrarem aquesta setmana la solemnitat de la Immaculada Concepció de la Mare de Déu. La fe de l'Església ens ensenya que ella va esperar el Fill de Déu en la plenitud de la gràcia. El desig de viure en eixa plenitud de gràcia és signe de l'autenticitat cristiana amb què ens preparem a la celebració del naixement de Jesús. Ara bé, la gràcia de Déu la descobrim en nosaltres pels seus fruits. Per això, aquesta festa mariana és una bona ocasió per contemplar els fruits de la gràcia de Déu en la Mare del Senyor. El fruit de la gràcia és la disponibilitat. La gràcia de Déu ha fet d'ella pura obertura a la voluntat de Déu. Nascuda en un poble al que els profetes descriuen com un poble de cor endurit, incapaç de prestar atenció a les coses de Déu i que no vol escoltar la seua paraula, el cor i tota la persona de Maria són per a Déu. Ella és verge. És una verge per a Déu, atenta a la seua paraula, oberta a la seua voluntat i en perfecta disponibilitat al que Déu vulga d'ella. El fruit de la gràcia és l'obediència amorosa. En el moment en què Déu vol establir l'aliança nova i definitiva amb la humanitat, Maria s'entregarà totalment a cooperar en el pla de salvació sobre els homes. En el seu sí a la paraula que Déu li dirigeix, no hi ha la més mínima reserva, ni la més mínima tentació a dir que no. No posa cap condició. S'entrega a Déu des de la seua petitesa, en perfecta obediència a aquell a qui considera el seu Senyor i davant del qual se sent una humil serventa. El fruit de la gràcia és la humilitat. El fet d'haver conegut la seua elecció per a ser la mare del Messies no la du a sentir-se superior als altres. Ella sap que encara que ha sigut redimida per Déu d'una manera singular, pertany al llinatge humà necessitat de redempció. En cap moment afloren en ella sentiments de superioritat sobre els membres d'aquest llinatge, que és el seu. Mai cau en la tentació de cercar la lloança dels homes. En cap moment pensa que si Déu l'ha escollida és perquè ho mereixia. Quan Isabel vol engrandir-la, anomenant-la beneïda entre totes les dones, Maria proclama les lloances del Senyor i confessa que si totes les generacions li diran benaurada, no és per les coses grans que ella hagi pogut fer, sinó pel que Déu ha fet en ella. El fruit de la gràcia és la fidelitat. Quan l'àngel es retira, comença un pelegrinatge de fe que és camí de fidelitat. Perquè Maria pertany al llinatge humà, en determinats moments viurà eixe camí enmig de la foscor i de la incomprensió. Perquè ella ha sigut colmada de la gràcia de Déu, en cap moment dubtarà de la seua entrega. En tota ocasió es recolzarà en Déu, el seu Salvador. Els moments de dolor i de foscor els viu sense cap indici de culpa o de falta. Oblidant-se del que queda enrere, s'entrega, confiant en Déu, cap a allò que està per davant. Aquests són els signes de la gràcia en el cor dels creients. Atenció a les coses de Déu, obertura i disponibilitat a la seua paraula, entrega i obediència sense reserves a la seua voluntat, humilitat i fidelitat en confiança absoluta. Que Maria ens guie en el camí de l'Advent. Fins la setmana que ve.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
012. La Generalitat al teu costat. Per garantir el dret a l'habitatge, la Generalitat ofereix eines i recursos. Potencia l'Ofideute per ajudar les famílies amb problemes hipotecaris. Ofereix ajuts al pagament del lloguer i ajuts urgents en situacions inesperades per evitar la pèrdua de l'habitatge. I adjudica habitatges públics en lloguer social a persones amb dificultats per accedir-hi. A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o a l'Oficina d'Habitatge del teu municipi t'ajudaran a trobar la millor solució. Troba més informació al web agenciahabitatge.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Sota l'esguard del Montsec i del seu cel excepcional, Torrons i Mel Alemany elabora torró amb la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel als nostres torrons.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbsn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
Feliços els qui tenen fam i set de ser justos. Déu els saciarà.
Mateu 5:6.
A Ràdio Estel, Tocs de Cultura.
Així comencem el Tocs de Cultura, així comencem setmana, amb la música de la Locomotora Negra, una banda que porta un espectacle que d'alguna manera podria fer-se servir també per definir-los a ell, perquè es diu Jazz Giants, gegants del jazz. Són presents, seran, de fet, divendres al Palau de la Música Catalana a les 9 del vespre, són presents, dic, en el Festival Internacional de Jazz de Barcelona, la Locomotora Negra, després de tornar d'una gira que ha recalat a les ciutats més destacades en el panorama jazzístic mundial, torna al festival, un festival que, de fet, podríem dir que mai no han abandonat. I tornen per estrenar això que porten, aquest nou espectacle, aquest Jazz Giants, que té un repertori d'estrena per la Locomotora Negra. Un repertori que es divideix, diguéssim, en tres apartats o en tres homenatges, en tres objectius. D'entrada, podríem dir que està dedicat als colossos del swing. Les figures primigènies de Nova Orleans, King Oliver, Jelly Roll Morton, Louis Armstrong, per exemple, no? Però també mira els pioners del format de la Big Band, de les quals sempre ha begut la Locomotora Negra, i es fixen sobretot en Fletcher Henderson o Jimmy Lunceford. També miren les orquestres mítiques i els fan un homenatge a orquestres com les de Count Basie, Duke Ellington o Quincy Jones. I finalment hi ha un homenatge no més petit, last but not least, com diuen els anglesos, no? L'últim però no el més petit, dediquen això una mirada als solistes, com Fats Waller, Coleman Hawkins o Lester Young. Bé, doncs aquí són, una altra vegada, mai no han deixat de ser-hi, la Locomotora Negra, 40 anys des de la seva primera visita al Palau de la Música. En Gili, l'inefable Ricard Gili, l'home que lidera aquesta formació, posa l'accent en el fet que aquest repertori no s'ha escoltat mai abans des de les seves versions i que aquestes versions comporten en molts casos arranjaments que han necessitat mesos per ser fets, mesos de feina per fer arranjaments dels que es poden escoltar, dels que es podran escoltar en aquest concert. La locomotora negra, per si algú... que no seria gens estrany, us ho dic ara, però si algú no ho sap, és un grup català de jazz, però és amateur, la qual cosa és fenomenal, després de tants anys i de la presència internacional que tenen. Va ser format a Barcelona l'any 1971 i la cosa té una història curiosa. Comença amb Quim Gili, el pare d'en Ricard, que era un home que era un arquitecte, però que tenia grans passions de la vida, sobretot dues, a banda de la seva feina, que era la música, que el va portar a aprendre, a conèixer i posar-se a divulgar el jazz, i de l'altra banda, els trens. I com ja us podeu imaginar, aquest és l'embrió del fet que va acabar desembocant en un nom per la formació de jazz, la locomotora negra. La pena d'aturar-se una mica en els inicis de la locomotora negra perquè té història, vull dir, no és una formació d'aquelles de feta sobre el paper de dir, amb quins músics puc trobar que funcioni bé, no sé què, conjunt i tirem endavant. No. Comença això, amb en Quim Gili i la seva afició que el porta a això, a aprendre i divulgar jazz. Divulgar vol dir que va començar a fer unes, el que ell en deia, audicions didàctiques de discos, de jazz, evidentment. Les feia a casa seva. A partir d'aquest moment passen moltes coses. A Calella Palafrugell s'obre un local que es diu La Guitarra i allà Quim Gili i el seu fill Ricard, Carles i Toni coneixen en Jimmy Rena i la seva esposa Mano, músics i afeccionats al jazz també. I d'aquestes sessions didàctiques que feien, més l'empenta, més tot plegat, l'olla que comença a bullir, tot això es trasllada a la Cova del Drac. Coneixen en Tòfol Trepat i a partir d'aquí ja podem començar a dir que gairebé tenim l'orquestra en marxa. El 31 de gener 1971, el primer espectacle, el primer recital, dieu-li com vulgui, la primera audició que van dir ells té lloc a la Cova del Drac. I, si els voleu veure ara, en el marc del Festival Internacional de Jazz de Barcelona, divendres 2 de desembre, al Palau de la Música Catalana, a les 9. Portem un llibre nou de trinca, calentó encara de la impremta. El títol, 100 idees per ser un gran comunicador. Poca broma. El subtítol, a la recerca dels missatges pràcticament perfectes. L'autor, Alfred Picó, periodista i professor de comunicació, que després de molts anys d'experiència, jo em podria donar fe en primera persona, explica d'una manera concisa, d'una manera clara, entenedora, fàcil, directa, 100 idees per millorar la comunicació personal i professional, és a dir, les dues vessants bàsiques de la comunicació de les persones que vivim en aquest món d'avui. Respon a preguntes que moltes vegades ens haurem fet després d'haver escrit un correu electrònic en el qual ens hi juguem coses, potser de feina o així, ens ha quedat el dubte. M'he explicat bé? Serà eficaç? Ho llegiran? Ho entendran? Respon a una altra gran pregunta, és per què hi ha tants malentesos amb els missatges de WhatsApp i amb els de Twitter, no? Com es fa per evitar això? Per no parlar ja de Facebook i totes aquestes altres xarxes socials que avui dia són una eina bàsica. L'Alfred ens presenta un llibre que ja des dels bons observadors s'adonaran que és eficaç i que fa honor al que promet des del seu mateix títol, no? 100 idees per ser un gran comunicador. Des del mateix títol, Alfred?
Potser si el llibre s'hagués titulat Tècniques per comunicar-te millor, doncs, mira, hauria estat un llibre més avorrit, no? I potser la gent no l'hauria comprat. També són tècniques de màrqueting, no? L'editorial Cossetània va proposar fer 100 idees, que diu que així doncs, el lector ho té més fàcil, ho té més clar, tot més, és més entenedor. I mira, i per mi també, a l'hora d'escriure, em va resultar més fàcil fer un llibre amb 100 capítols.
Rodó. Però hauríem de començar pel principi, perquè la pregunta de la qual neix com a resultat que algú pugui desenvolupar un llibre així és: com podem saber si estem comunicant bé? Hi ha alguna manera per saber que ens comuniquem correctament? Hi ha una mesura de la bona comunicació?
Per mi, Lluís, la comunicació, la bona comunicació, és que el receptor t'entengui. Jo ja parteixo d'aquesta premissa tan senzilla. Comunicar-nos perquè el receptor pugui entendre correctament el teu correu electrònic, el teu WhatsApp, la teva entrada a Facebook, o que senzillament si vas a fer un cafè amb una persona, doncs que tu també et puguis explicar correctament. I saps què passa? Que és una època on tenim moltíssimes eines, molts llenguatges, però jo trobo a faltar algunes normes, no? Com s'ha d'escriure en WhatsApp? Perquè estem escrivint WhatsApps tot el dia, però com s'ha d'escriure correctament perquè el nostre receptor l'entengui? I el llibre intenta posar una mica d'ordre. Jo intento posar una mica d'ordre amb aquests diferents llenguatges comunicatius.
I és que, en general, la comunicació en un món extremament i constant comunicat, moltes vegades, moltes de veritat, si ho penseu, us n'adonareu, deixa molt que desitjar.
Cada dia ens comuniquem molt, però potser ens comuniquem malament. Jo et posaré un parell d'exemples divertits. La persona que et truca i et diu: Alfred, et truco, però només tinc 20 segons per parlar amb tu, perquè en aquests moments entro a la consulta del metge, o en aquests moments entro a la caixa. Home, si només tens 20 segons, per què m'estresses tant? Truca després, no? O la persona que truca des del metro, no? Alfred, que es callarà, truco des del metro, que es talla. Quin estrès, no? No ens podem comunicar amb una miqueta més de calma, de serenitat?
Això per començar. Perquè per al comú dels mortals és necessari saber o recordar algunes normes bàsiques que marquen totalment la diferència en les nostres, o marcarien la diferència en les nostres comunicacions. I en aquest llibre es repassen.
Jo intento en aquest llibre explicar coses que a mi em semblen molt elementals, però que potser molta gent no ho sap. Per exemple, quan tu escrius un correu electrònic de feina, per exemple, les primeres línies del correu són les més importants, són les que han de donar la informació. Això és una tècnica que vam estudiar a periodisme, no? La tècnica famosa de la piràmide invertida, que diu, si tu has de dir alguna cosa important, l'has de posar al principi del text. No l'has de posar a la línia 140, perquè el nostre lector s'ha cansat i ja no arriba.
I si la comunicació interpersonal és important, les empreses, les institucions, les associacions encara pateixen més els efectes d'una comunicació defectuosa.
Hi ha molts col·lectius, Lluís, que fan una feina increïble, que fan una feina social molt important, però no ho expliquen, no ho comuniquen, amb la qual cosa són invisibles, i si tu no expliques la feina que fas, qualsevol dia hi ha algú i et tanca l'empresa, o ve algú i et tanca la teva organització perquè et diuen, home, és que vostè no fa res.
Doncs ja ho sabeu, 100 idees per ser un gran comunicador, subtítol A la recerca dels missatges pràcticament perfectes, d'Alfred Picó, publicat per Cusatània Edicions. No se us ha engegat el televisor de cop sense esperar. Sou a Ràdio Esteu, això és Tocs de Cultura, però efectivament això que estem escoltant és la banda sonora d'aquesta sèrie televisiva que és un autèntic fenomen mundial ja des de fa unes quantes temporades, Joc de Trons. I la portem aquí i la fem servir per començar aquest Tocs de Cultura perquè us volem parlar d'un concert. Sí, un concert i la música de Joc de Trons poden anar a la mateixa frase. El concert porta per títol Grans èxits de la música de la televisió. Serà a càrrec de la Cinema Symphony Orchestra al Palau de la Música demà a les 9 del vespre. Si us sembla que m'aparto del que habitualment portem aquí el Tocs de Cultura, jo us explico una mica què m'ha motivat a portar aquest concert aquí i fer-ne un Tocs. Doncs una raó molt senzilla. Aquesta pot ser una de les portes d'entrada bones perquè, sobretot, la gent jove tingui accés a la música. Aviam si ens entenem. A través de músiques conegudes, allò que alguns, fins i tot, jo no seria qui ho signés, però n'han dit musiquetes, doncs ens podem acostumar, podem descobrir quina és la sonoritat d'una orquestra, d'una gran orquestra, no? I em sembla que això és molt important. Descobrir que la música en directe, per més que el senyor Dolby i tota aquesta gent facin més i més avenços en el món de la reproducció musical electrònica, la música en directe, insisteixo, i la música d'una gran orquestra més, no pot deixar indiferent a ningú, perquè et fa sentir moltes coses que no pots sentir a través d'uns auriculars o d'un reproductor. I a mi em sembla que aquest és un bon esquer. Les músiques conegudes, escoltades, sentides d'una manera espectacular. L'espectacularitat d'una gran orquestra, aquesta Cinema Symphony Orchestra, que està formada bàsicament per mestres russos i ucraïnesos, no us penseu que qualsevol, músics amb guardons i amb molts títols i reconeixements a les seves espatlles, i que van fent gira per Europa des de fa anys amb concerts d'aquest tipus. Us sona, no us sona? Potser, podria ser, o per l'edat, de fet, la que estem escoltant ara és l'arranjament i l'enregistrament original, o perquè algú està començant a veure aquesta revisió que se'n fa ara. És MacGyver, una sèrie de televisió que es va fer fa moltíssims anys i que ara s'ha reeditat, la veritat, diguéssim que amb una qualitat més que qüestionable. Però bé, Això de fer crítica de televisió fa molts anys que ho vaig deixar. Parlem de música. El que no sabem d'aquest concert que ens ofereix la Cinema Symphony Orchestra al Palau de la Música és quines versions faran, si la original, com és la que escoltem ara, o faran la de la versió que s'està fent ara a la televisió. Perquè han acudit, evidentment, per fer el seu repertori, a músiques de sèries amb molt de ressò, molt conegudes, músiques d'ara i de sempre, i, sobretot, el que prima en el repertori d'aquest concert són sèries de televisió que també han tingut pel·lícula, o pel·lícules, o saga de pel·lícules, com aquesta.
And spooky, they're all together wooky, the Addams Family.
The Addams Family, la família Addams, que, com dèiem, va tenir sèrie, que va funcionar en dues etapes, a més, una primera i una segona, separades per un munt d'anys entremig, i que va tenir pel·lícula. I en tots els casos va ser un autèntic èxit. Però, a banda de sèries tan eminentment televisives, el concert de la Cinema Symphony Orchestra també parla dels que han estat grans títols de cinema. I així sona la banda sonora de Star Trek, si més no, la de les últimes entregues, amb els arranjaments de les últimes entregues, interpretada per una gran orquestra. I sona així quan, a més, ens fixem més en la música i no pas en el que està passant a la pantalla. Jo insisteixo, jo crec que és una gran oportunitat perquè molta gent pugui quedar-se penjat del que és la sensació de viure la música en directe, la música d'una gran formació, en un auditori que, no cal dir-ho, és inigualable. El Palau de la Música, 8 de desembre, a les 9 del vespre. Aquest any que està a punt de començar, aquest 2017, farà 20 anys que se'n va anar Tete Montoliu. És ell qui estem escoltant de fons. A Child is Born és el tema que interpreta. Bé, no cal, jo crec que no cal dir res, i cal dir-ho tot, d'en Tete Montoliu, perquè és un dels grans músics de la història del jazz, això és evident, és un lloc comú que no cal repetir. Un personatge especialíssim, incomparable, i que ha inspirat generacions, no en singular, sinó en plural, generacions de músic, no sols aquí, sinó arreu del món. Aquesta és la talla de Tete Montoliu. I ha inspirat no pas qualsevol mena de músics, sinó ha inspirat els primers noms del jazz mundial, com és el cas d'Ignasi Terraza, o de Bert van den Brink. Aquests dos grans, grandíssims pianistes, no pas per separat, sinó junts, tal com els estem escoltant ara. Ara, avancem al mateix moment. Fan un espectacle que vol ser, que és, de fet, un sentit i un gran homenatge al mestre Tete Montoliu. El format, doncs, un singular cara a cara de dos músics amb els seus pianos posats de cara. Dos músics que en aquest moment ja són músics amb una veu pròpia, molt personal, amb un estil consolidat, que comparteixen tots dos moltes coses, començant per una formació clàssica, continuant per la imaginació increïble en la improvisació en els dos casos, que tenen un terreny comú, això sí, en el llenguatge del jazz, i, evidentment, el que comparteixen i que és més evident des de qualsevol punt de vista és la forma peculiar de veure el món des de la ceguesa, un altre fet que comparteixen també amb el mestre Tete Montoliu. I, evidentment, també, com a tret final, però que hauria d'anar al principi, tots dos grans músics influenciats totalment per Tete Montoliu. Ofereixen, com dèiem, Ignasi Terrassa i Bert van den Brink. És un espectacle únic, únic en el seu gènere, que porta per títol, fent una mena de joc de paraules, tet a tet, en francès, un davant l'altre, de tu a tu, i que, vaja, en la versió escrita, doncs, tet, en francès, te, no? Tete. Bé, aquest és el joc de paraules que porta per títol, que serveix de títol per aquest espectacle. Un espectacle en el qual, doncs, tots dos músics repassen èxits extraordinaris de Tete Montoliu i fan versions absolutament inenarrables de cada una de les seves, peces. Què cal dir d'ells? Doncs jo crec que poca cosa més es pot dir, no? Sobretot Ignasi Terrassa, perquè, a més, com que és del país, el coneixem, el tenim més fresc, per dir-ho així, no? Una de les grans figures del jazz, sense exagerar. Més de 25 discos, una carrera activa a tot arreu del món, en premis internacionals, que va guanyar, per exemple, el 2009, la Jacksonville International Jazz Piano Competition. I de van den Brink, doncs, que és una referència del jazz europeu, els d'abans del jazz, no els estic explicant res de nou, i que, sobretot, es va donar a conèixer amb col·laboracions que han estat molt llargues en molts casos i que s'han mantingut al llarg del temps, amb cantants com Gino Vanelli o Didi Bridgewater, o fins i tot amb l'harmonicista Toots Thielemans. Impressionant, doncs, Ignasi Terrassa, Bert van den Brink, un nom que porta l'homenatge inclòs, tet a tet, en el marc del Festival Internacional de Jazz de Barcelona, dissabte, 3 de desembre, al Conservatori del Liceu, a la Rambla, a 9:15 del vespre. Jo no me'l perdré.
Tocs de cultura. Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Cada dia, a partir de la mitjanit i fins a les 6 del matí, Ràdio Estel et convida a la constel·lació més carismàtica del panorama musical. Torn de nit. El programa compla les teves nits amb els temes més emblemàtics, els intèrprets més reconeguts i els estils més nocturns. Cada dia a partir de la mitjanit a Ràdio Estel, Torn de nit, la teva constel·lació musical.
Les cançons de Serrat sense Serrat. 14 dels temes més emblemàtics de l'artista a dos pianos. Quiflus i Ricard Miralles interpreten al piano les melodies més conegudes de Serrat. Les cançons de Serrat sense Serrat. Un disc imprescindible.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5. A Ràdio Estel, Tocs de Cultura.
Tot i que és el primer moviment i no pas el quart, que d'alguna manera dona pistes molt més clares, jo crec que tothom haurà ja identificat que el que estem escoltant és la truita. Sí, el quintet, per dir-li el nom de veritat, o el nom correcte, el quintet en piano en la major Deutsch 667, conegut universalment com la truita, no pas per cap cosa anecdòtica posterior a la seva estrena, ni per cap enginyosa sagacitat d'algun crític, sinó que la veritat és que el títol ve senzillament del fet que aquest quart tema, aquest quart moviment que us dèiem abans, va estar inspirat, Schubert es va inspirar, en un lied que havia escrit uns quants anys abans, i que es deia així, Die Forelle, és a dir, la truita, un lied compost el 1817. O sigui que hauríem d'anar a buscar algú que conegués el senyor Schubert, que és complicat ja és ara, per saber per què aquell lied li va dir la truita, si és que volguéssim esbrinar això. Però no ens n'anem per les branques, perquè aquests títols i aquestes coses ho tenen a vegades, que un es queda penjat de l'anècdota. Per què posem fragments de la truita avui aquí? Doncs perquè l'auditori aquest cap de setmana, el diumenge concretament, ens convida a un concert bastant especial. Concretament, un concert que porta per títol Loggenhaus on Tour, la truita de Schubert. És a dir, que sí, una part del títol és l'obra, i que serà la peça gran, el plat principal d'aquest concert, que després es farcirà amb obres, segons diu el programa, amb obres al voltant de Schubert, que han estat interpretades a la Loggenhaus, i per altra banda el títol parla obra dient Loggenhaus on Tour. Ja sabeu què és Loggenhaus, no? Loggenhaus és un festival de cambra, un festival de música de cambra internacional, és Camera Music Fest Loggenhaus, si voleu el títol correcte, que va fundar el violinista Gidon Kremer i que se celebra amb periodicitat anual a l'estat de Burgenland, a Àustria, en tres escenaris. El Burg Loggenhaus, el castell Burg Loggenhaus, l'església de Sant Nicolaus i el monestir de Loggenhaus. Aquest festival, que el New York Times n'ha cantat excel·lències tan, no sé si dir desmesurades, però sí excelses, com dir que és un dels, entre els dos més refinats i millors festivals entre tots. O sigui que poca cosa, i no s'hi posen per poc. Doncs tant èxit té aquest festival que va començar ja fa anys a fer això, això que es diu Lockenhausen Tour, que és desplaçar-se per diferents ciutats, per diferents auditoris, per repartir la seva música. Aquí els tindrem el diumenge de repetir èxit, perquè la temporada anterior ja hi van ser. Aquesta vegada Lockenhaus, l'orquestra del Festival de Música de Cambra de Lockenhaus, portarà com a director una altra vegada Nicholas Alsted, però ens porta una sorpresa, una mena de regal inesperat. Per primera vegada a Barcelona podrem escoltar, podrem sentir un dels violinistes més virtuosos, amb més personalitat del moment, Pekka Kuusisto. Aquest, diria jo, que és com el diamant o la perleta d'aquest recital, d'aquest festival de música, que serà, en realitat, no?, festival de música de Schubert, pràcticament, que ens porta el diumenge l'auditori. La peça forta, com us dèiem abans, la truita, que és una... A mi la veritat és que cada vegada que ho dic em fa com una cosa, però és realment és que el coneix absolutament tothom així. És el quintet La Major, Deutsch 667, de Franz Schubert. Sembla que sí, em quedi una mica millor després d'haver dit la truita. Bé, una època que hauríem de dir que és de joventut, tot i que a l'època la gent es feia més adulta més aviat, però tenia 22 anys Schubert quan la va compondre, però... que, com passa moltes vegades, en els temes que després han entrat a formar part del repertori mundial de totes les orquestres, no es va publicar fins al 1829, que ja feia un any que s'havia mort Schubert, i que conté algunes coses curioses. La instrumentació, per exemple, en forma de quintet de la peça és original, perquè és un quintet amb piano, violí, viola, violoncel i contrabaix. És a dir, que no és la formació habitual de quartet de corda amb dos violins i piano afegit. Bé, és una de les curiositats. La truita serà el plat fort d'aquest concert de Lockenhaus on Tour, diumenge 11 de desembre, a la sala 2, Oriol Martorell.
Tocs de cultura.